En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Bona nit, com esteu?
Benvinguts a En clau de fraternitat.
Aquesta és la cita dels clauers, dels amics i amigues del programa. Una miqueta tard, no?, les 11 del vespre, però aquí estem.
Sí, bueno, però també n'hi ha d'altres, eh, Amparo? Perquè ja saps tu, ja sabem que ens escoltareu a la carta, per tant, en un horari diferent.
La qüestió és que som aquí i avui farem un programa de pel·lícula.
De pel·lícula, doncs comencem amb un corto, un curt, no? Vull dir, en definitiva, amb un pensament curt, que és el que ens ofereix el nostre company, el Toni Pedregosa.
A tu la paraula, Toni.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Reconeguem que el cinema ens porta a la pantalla els diferents aspectes que pot tenir la vida, des de situacions de violència màxima, guerres, situacions de conflicte, també episodis romàntics, i de tant en tant ens ofereix aquells temes que ens porten a una reflexió existencial, aquells interrogants vitals de la nostra existència. Seria el que anomenaríem el cinema espiritual. Les grans preguntes: per què existeixo? Per què existeix tot el que m'envolta? Què puc fer jo amb aquest món? Què espera el món de mi? Tot aquest conjunt de preguntes configuren el que podríem anomenar l'espiritualitat de la persona. L'espiritualitat pot tenir o no un component religiós. Si té el component religiós, la pregunta seria: què espera Déu de mi? Si no té aquest component religiós, la pregunta seria una altra: què espera el món de mi? Què haig de fer per millorar el món? Però fixeu-vos bé, encara que la pregunta i les motivacions són diferents, els objectius poden ser els mateixos: necessitat de justícia, de veritat, de reconciliació, trobar sentit a la vida, ser constructors de pau, respectar i sentir-se respectat, estimar i sentir-se estimat, etc. La pràctica habitual d'aquestes necessitats existencials ens obre la porta a uns grans beneficis humans. La persona que té desperta aquesta espiritualitat cada cop té més clar què ha de fer amb aquest món. I d'altra banda, té més resistència a deixar-se atrapar per un consumisme esbojarrat que colonitza la nostra manera de fer i de ser. Una mena de cultura que prioritza ho superflu i oblida ho fonamental. L'espiritualitat de la persona, en canvi, comença amb la capacitat de fer-nos preguntes, i això exigeix una etapa prèvia: l'observació, la contemplació, tal vegada el mateix silenci. La mirada contemplativa ens situa gratuïtament davant de tot allò que ens envolta, davant d'una planta, d'una flor, d'un bosc, d'un paisatge, d'una criatureta, un nadó. I si estem prou desperts, no podrem fer altra cosa que meravellar-nos. I si som capaços de donar un altre pas per veure que formem part d'un tot: àtoms, molècules, estels, galàxies, vegetals, animals, humans, societats, tot això formen sistemes, conjunts d'elements interrelacionats, sí. Però el primer pas que hem de donar, i és decisiu, és descobrir la vivència plena de l'ara i de l'aquí, del moment present, com aquell moment sagrat de la trobada amb l'altre, que no podem desaprofitar. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La La clau del dia.
Efectivament, el nostre programa d'avui és de pel·lícula, perquè volem parlar, en clau de fraternitat, de la 14a Mostra de Cinema Espiritual.
Efectivament, és així. La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya és un esdeveniment cinematogràfic anual que posa en valor la presència de l'espiritualitat a la cultura audiovisual i també fa visibles les diferents manifestacions religioses i espirituals i contribueix a afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social.
Com hem dit, com acabem de dir, enguany arriba la 14a edició. Ja no és una criatura, com a mínim un adolescent. Mm-hmm. Just en aquesta setmana comença dimecres 15 de novembre i durarà fins a finals de mes, fins dijous 30 de novembre.
I enguany la mostra acull 20 pel·lícules i un curtmetratge. Són films dirigits per directors com ara Martin Scorsese o Mel Gibson, força coneguts, pel·lícules que fan visibles diferents tradicions religioses i també altres pel·lícules que tenen com a fil conductor els grans aspectes que preocupen l'humanitat. La vida i la mort, l'amor i la guerra, la llibertat, les malalties, els refugiats, la justícia i la solidaritat, etc, etc.
I aquesta cartellera de 20 pel·lícules es multiplicarà en 69 projeccions en 30 sales d'arreu del territori, repartides en 12 ciutats, per tant, ben capilar. Podem dir que és un certamen que es consolida any rere any entre els principals festivals i mostres de cinema de Catalunya.
Mm-hmm, sí, va creixent, realment. I bé, enguany les projeccions es plantegen en forma cineforum. I això permet la presència d'especialistes en el món del cinema, tal com són professors universitaris, periodistes, membres de diferents confessions religioses, i són aquells mateixos els que presenten les pel·lícules i condueixen el debat posterior.
Contem per al programa d'avui, amb la col·laboració de mossèn Peyo Sánchez, iniciador de la Setmana de Cinema Espiritual i de la Mostra després. No és que el tenim als estudis, però ens aportarà les seves valoracions sobre algunes de les pel·lícules que podem veure a l'edició de la Mostra.
Doncs bé, comencem ja amb el suport tècnic del nostre amic Toni Huguet.
Endavant. Hem sentit la banda sonora del tràiler de la pel·lícula El fill de Saül. Aquesta pel·lícula de Laszlo Nemes està ambientada en Auschwitz, el camp de concentració nazi.
Efectivament, ens remuntem a l'any 1944 i es tracta d'un presoner jueu hongarès, que es diu Saül, que fa part del Sonderkommando, és a dir, aquells comandos especials encarregats de cremar els cadàvers dels presoners, aquells que eren gasejats, i també de netejar les cambres de gas. Enmig d'aquell horror, troba una certa supervivència moral i mira de salvar dels forns crematoris el cos d'un neu jueu, d'un nen que pren com si fos el seu fill.
Com està realitzada tècnicament la pel·lícula? Ens ho explica mossèn Peyo Sánchez.
La mirada del director és absolutament nova, basada sobretot en els primers planos, siguiendo permanentemente al personaje principal. Pero en torno a él, y prácticamente difuminado, aparece la barbarie.
És un film que parla del mal amb majúscula, de les màquines de matar, que eren els camps de concentració. Però cap missatge d'esperança?
La película parece que nos deja aturdidos, pero sin embargo deja un rastro a la esperanza, que permanece en dos leves sonrisas que se nos muestran en la narración.
Així doncs, convindran ara a veure-la. On podem anar-hi, Lluís?
Bé, doncs, per saber-ho bé, amb tots els detalls, els horaris, etc., convido els oients a cercar tota la informació, tota, al web de la mostra, que és www.cinemaespiritual.cat. Però perquè ens en feu una idea, puc dir-vos que es faran passis a Reus, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Lleida, Girona, Blanes, Tarragona i, naturalment, també a Barcelona, a diferents sales, des de la Sala Cinema de la Universitat Autònoma, als Juïssos d'Horta, però també en altres llocs que trobareu al web, com us he dit.
I què et sembla, Lluís, si passem a una altra pel·lícula?
Home, fenomenal, fenomenal. Mira, et proposo una de molt bona. Bueno, totes són de bones, però aquesta m'agrada molt, no? Lo que de verdad vale.
El títol sona molt, molt bé, de veritat. I de què va?
Sí, doncs mira, doncs va d'un noi que es diu Àlex, que és un enginyer mecànic i és capaç d'arreglar-ho tot, absolutament tot. Sí, tot, més la seva vida.
No.
Quan la seva botiga de reparacions d'aparells electrònics ja està a punt de fer fallida, un familiar que té, desconegut per ell, fins aquell moment apareix i s'ofereix a solucionar els seus problemes, però a canvi de traslladar-se per un any al Canadà, la terra d'origen dels seus avantpassats. Allà ell descobrirà que comença a succeir al seu voltant coses incomprensibles, com si fos un curandero.
Tienes el don de la familia, el don de curar. Te guste o no, has sido escogido.
Vale, no lo quiero.
Podrías ayudar a muchísima gente.
No quiero tener nada que ver con esto. La gente de esta ciudad ve milagros donde no los hay. Just know you're not alone.
Puedo verlo morir.
Tomaste tu decisión.
Quiero recuperarlo.
¿A quién tengo que convencer?
A aquel en el que no crees.
¿Cómo puedo hablar con él?
¿Con quién?
Con él, con tu jefe.
Tú hablaré.
Alec y Cecilia, vivid por mí como si mañana fuese vuestro último día.
No puedes negarlo. Eres el curandero.
I quina crítica en fa mossèn Pello Sánchez?
Doncs mira, Amparo, lo millor és que l'escoltem.
Algunos dicen que esta película no es católica, que le falta cristianismo. De verdad que es una película profunda y verdaderamente cristiana.
Ah, d'acord. Un altre valor afegit que té la pel·lícula és que s'uneix a la lluita contra el càncer, malaltia que apareix a la pel·lícula, i això per desig del seu director, Paco Aranga, com ens ho explica mossèn Pello Sánchez.
Paco Arango siempre está promoviendo la ayuda a los niños que tienen cáncer. Y este personaje será el que nos decantará la historia y nos mostrará cómo al final las personas tienen redención y puede haber una esperanza.
Em sembla que fa una bona combinació entre divertida i alhora profunda. Bé, doncs haurem d'anar a veure-la, no, Amparo, però on podem anar-hi?
Doncs en els propers dies la podem veure a Manresa, a Reus, a Vilafranca i a Barcelona en 7 sales. 7, per exemple, a l'Auditori de la Fundació Joan Maragall o al Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià.
Doncs fantàstic, fantàstic. Bé, doncs podem anar per un altre títol, sí?
Sí, vinga. Sentim uns segons del tràiler en versió original, en àrab, i la presentació que en fa mossèn Pello Sánchez.
Sagadim Tihra.
Wahidun al-Jannah.
Los caballos de Dios de Nabil Ayub. Se trata de una película sobre el terrorismo islámico. Una propuesta interesante porque vemos el proceso de cómo unos jóvenes van a ser iniciados ideológicamente para adentrarse en el mundo de la violencia.
El director la va fer inspirant-se en la novel·la Les Étoiles de Sidi Moumene, és de l'any 2010, i és del Mahi de Binebin. Podríem dir que és una interpretació lliure dels atemptats terroristes que van tenir lloc el 16 de març del 2003 a Casablanca. Yashin té 10 anys i viu amb la seva família aquest barri de Sidi Moumene, un barri de xaboles de Casablanca. I ell té 3 germans. L'un el té a l'exèrcit, l'altre és pràcticament autista, i el tercer, amb 13 anys, és Hamid, i és el líder del barri. Però què passa? Que Hamid és empresonat i quan torna, al cap d'uns anys, s'ha convertit en un islamista radical i convenç Yashin i els seus amics a unir-se a ell. D'aquesta manera, arribem a conèixer el llarg entrenament físic i mental dels joves abans d'anunciar-los que han estat elegits per convertir-se en màrtirs.
Ens trobem davant d'una anàlisi dels processos de radicalització on conflueixen causes econòmiques, socials i religioses. No vol prendre partit ideològic ni religiós. Deixa que els fets flueixin segons es van narrant. En resum, un cinema imprescindible per comprendre les arrels del mal i enfrontar-s'hi.
Força interessant, Amparo. Bé, però si la cosa és així, de nou la pregunta, on la podrem veure?
Doncs aquí, mira, tenim una sola opció. Apunteu-la bé, eh? Aquesta és una. El dia 30 de novembre, a les 19:30, a la sala Verdi Park, carrer Torrijos 49 de Barcelona.
Doncs molt bé, i per acabar podríem esventar un títol més. Sí, aquest títol no és nou d'aquest any, però pot ser que alguns dels oients ja l'hagin vista, però la volem comentar perquè ens sembla molt interessant el plantejament de la mostra a l'hora de projectar-la, un plantejament especial.
Quin plantejament, Lluís?
Doncs mira, és aquest. Perquè aquesta pel·lícula, a la qual ens referim, que es titula Si Déu vol, es projectarà a tots els centres penitenciaris de Catalunya. A tots.
A tots.
Tots. Gràcies a la col·laboració de la Direcció General dels Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat.
D'acord, doncs, aquesta pel·lícula, si Déu vol, és una bonica història d'acceptació, tolerància i creixement personal. La vida familiar de Tommaso, un metge de fermes creences atees i liberals, queda sacsejada quan el fill anuncia que vol fer-se capellà.
Mañana me marcho.
No tenías el examen.
He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote.
Un hijo cura sería como hacer de afilador, de gaitero. Yo no quiero un hijo gaitero.
Després d'aquest plantejament, doncs has de dir que la trama dona molt de sí, per riure, no? Per això ens estàvem rient, no gairebé. Sí. I per pensar-hi també, com explica mossèn Pello Sánchez.
Esto va a llevar a Tommaso a relacionarse con el sacerdote que acompaña a su hijo, don Pietro. Y Tommaso y don Pietro van a tener una historia de enfrentamientos y amistad al estilo de don Camilo y don Pepone.
Sens dubte, una pel·lícula que ens pot ajudar a captar la visió que es pot tenir en una cultura secularitzada sobre el sacerdoci.
Doncs bé, amics oients, això és només un tastet d'alguns títols. Ara no tenim temps per tot, naturalment, però hi ha un gran ventall que no podem anomenar aquí. Per això us remetem novament al web de la mostra, on trobareu tota la informació. www.cinemaespiritual.cat.
I agraïm l'esforç de la Direcció General d'Afers Religiosos, que també aquest any s'ha fet càrrec de l'organització de la mostra, i a tots us animem a gaudir-la.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui recollim en aquesta secció de testimoniatges el d'un jove cineasta, l'Alejandro Morala, de València, concretament de Godella, amb el qual parlem per telèfon. Ell ha col·laborat com a jove artista en l'últim número de la revista Ciutat Nova. Alejandro, com estàs? Estàs ahí?
Hola, què tal? Sí.
Muy bien, muy bien. I tu també, no?
Sí, todo muy bien.
Hola, Alejandro. Volem conèixer de seguida i, per tant, te demanem a saco. ¿Cuántos años tens y a qué te dediques, Alejandro?
Sí, yo tengo 18 años y estoy estudiando comunicación audiovisual en la Universidad Pública de València.
Molt bé. Però, a veure, des de quan? Des de quan aquesta passió? Perquè penso que és una passió teva pel cinema, no? Perquè tu ets molt jove, tens 18 anys, i ja, inclús ja has guanyat premis i reconeixements, no?
Sí, sí. Yo empecé más o menos a los 12 años, 12-13 años, porque en mi clase hicimos una semana cultural sobre el cine y con una directora reconocida de Valencia, que se llama Susi Gozalvo, tuvimos la oportunidad de hacer un cortometraje, ¿no? Y bueno, a mí el cine de por entonces ya me gustaba, pero me parecía algo muy lejano, y con esa experiencia descubrí que era algo accesible, ¿no? Y poco a poco, pues, de algo que nace como una afición, fui apasionándome y se convirtió, pues, eso, en un camino que llevo construyendo desde esto hace 4 años. Y nada, yo hago cortometrajes en plan con gente, pequeños proyectos muy austeros, y bueno, algunos de ellos han sido premiados en concursos a nivel nacional, como puede ser en Madrid o aquí en Valencia también. Y bueno, esa es un poco la historia. Uh-huh. Desde entonces pues he empezado a estudiar y me gustaría en un futuro poder dedicarme al cine.
I nosaltres t'ho desitgem. Escolta, i la teua experiència en el cinema és curta, perquè són pocs anys, val? Però intensa, més d'un centenar de curtmetratges.
Sí.
I amb això, amb aquest bagatge, tu pots fer-nos una valoració de la teua experiència en el cinema, però en clau de fraternitat, com el nostre programa, no? És, allò de la fraternitat és un valor que es pot llegir en les teues produccions? No sé. Tu creus que el cinema també aporta alguna cosa a un món més fratern?
Vale. Sí, aquí hay para hablar.
Sí,
bueno, yo parto de la idea de que el cine, como arte, creo que es el arte en el que más gente se necesita, ¿no? Es un arte grupal, coral. Entonces, el mismo proceso de hacer un proyecto necesita de mucha gente, y esa gente, al fin y al cabo, tiene que poner en marcha esos valores de fraternidad, ¿no? De amistad y también de colaboración entre ellos. Pero bueno, eso por un lado. Entonces, yo cuando emprendo proyectos, pues también me tengo que rodear de gente con la que, bueno, pues quiero compartir ideas, tenemos ilusión por un proyecto que llevamos a cabo, ¿no? Y bueno, si creo que algo caracteriza mis cortometrajes es que invitan mucho a la reflexión, ¿no? Y yo es algo que intento, no sé si lo consigo, pero intento transmitir ideas. Y igual me centro más en transmitir esos valores, esas ideas, que en la propia historia, ¿no? De hecho, muchas veces dejo historias abiertas para invitar al espectador a que reconstruya él la misma a partir de esas ideas, ¿no? De alguna forma, creo que el cine es un arte de mucho impacto emocional, ¿no? Creo que llega a las masas, a mucha gente. Entonces, si somos capaces de construir un cine, ¿no?, poco a poco, que aparte de cuidar esa vertiente igual más estética, más artística, también es capaz de transmitir unos valores, pues estaremos nutriendo la sociedad de algo positivo, ¿no?, que al fin y al cabo lo está educando. Entonces, no sé si me voy mucho por las ramas, pero
lo que
quiero decir es eso, al fin y al cabo. Sí, creo que el cine es un arma para educar, para criticar también, para protestar, pero también, sobre todo, para transmitir valores en la clave que cada uno vea conveniente. En mi caso, bueno, yo ya te digo, son proyectos muy muy austeros, pero en los que intento tratar temas como puede ser el perdón, la amistad, el amor prójimo, el diálogo, ¿no? Ahora mismo, que también en muchos temas es un tema que está muy, muy en escena. Entonces, no sé, creo que sí, que con pequeñas historias se puede transmitir mucho y sobre todo llegar a las personas, ¿no? Porque actualmente la gente, ¿no?, la sociedad, está, nosotros las nuevas generaciones, están mal acostumbradas a leer en este aspecto. Y lo visual, lo audiovisual, es lo que más le llega, de alguna forma. Entonces, si somos capaces de, a través de este medio, que es tan, tan intenso y tan común, pues seguro que conseguimos construir poco a poco una sociedad mucho más... Sí, con mucho más valores, ¿no?
Escolta, i Alejandro, ara me'n recorde, jo sé que tu has fet fins i tot un projecte, podríem dir, solidari amb els teus curts, no? Lligat a Síria, no? No és així?
Sí.
O sigui,
sí, sí.
Per dir, encara més encarnat en la fraternitat, no? Com és això?
Sí, sí. Nosotros empezamos junto a dos asociaciones, una se llama Humanidad Nueva y otra es Jóvenes por un Mundo Unido. Y empezamos un proyecto en el cual queríamos poner en marcha un DVD con algunos de mis cortos que habían ganado algún premio o eran destacados por algún motivo. Y con ese DVD, que fue subvencionado por la Fundación SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores de España, pusimos en marcha un DVD en el cual, con su recaudación, que es a cambio de un donativo mínimo de 5 euros, poder ayudar a Siria, ¿no? A través de una asociación que se llama AMU, que es una ONG, Acciones por un Mundo Unido. Y bueno, eso es un proyecto que está en marcha, que cualquier interesado pues puede ponerse en contacto con...
¿Cómo? ¿Con quién?
Sí, hay bueno, si se pone en contacto, me envía un correo, se le puede informar con toda la información, que es por ahora como estamos informando. Y bueno, mi correo, lo digo,
sí.
Es alexmorala@hotmail.com, ¿no? Y bueno, ahí le transmitiríamos la información y veríamos cómo hacerle llegar el DVD. Pero ya digo que es un proyecto que está iniciándose, que estamos llevando en marcha poco a poco y sobre todo que estamos emprendiendo con mucha ilusión.
Oye, Alejandro, muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, Alejandro, sí. I molt bona sort de la teva carrera. Segur que sí, perquè jo penso que t'ho mereixes, eh?
I tant. Gràcies, Alejandro.
Bueno,
que
vale, vagi a vosotros, bé. De verdad. Muchas gracias. Un abrazo.
I tu? Què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Avui, aquesta nit, volem explicar-vos el que ens heu dit vosaltres mateixos, seguidors d'En Clau de Fraternitat, a través del nostre Twitter.
No és que farem un estudi exhaustiu, però sí unes pincellades, concretament, respecte al programa de la setmana passada sobre el conflicte, tema de l'última revista de Ciutat Nova, en què vam tenir de convidat el seu director, Josep Bofill.
Doncs bé, dels 5 tuits que vam piular nosaltres mateixos, vam recollir un total d'una 50ena d'interaccions entre m'agraden, retuits, etc.
Els més interactius han estat un que incloïa una foto de la portada de Ciutat Nova, ja sabem que amb un element gràfic tenen més èxit els tuits, i un altre amb una cita que ha agradat força, aquesta cita. Un conflicte no resolt és com un disc ratllat. Impedeix que passem a la melodia següent.
Així doncs, moltíssimes gràcies a tots per les vostres aportacions i, si us plau, continueu fent-les pel canal que us vagi millor.
L'últim minut.
Un minut més, l'últim, amb un micropensament, sobretot per posar-lo en pràctica. Digues, Amparo.
Experimentar la joia de servir. Experimentar la joia de servir.
I el comentari de Gino Giordani diu així. La tristesa entrava com un banc de boira en les ànimes quan es posaven a contemplar-se. Per alliberar-se d'aquesta fascinació letal, les ànimes eren empeses a posar-se a estimar, projectar-se fora del seu egoisme encotillador i consagrar-se a Déu en el servei al germà. I servir és estimar. Estimar és fer-se u.
Amics, amigues, ens acomiadem experimentant la joia de servir. Bona nit i fins divendres.
Bona nit i fins divendres vinent a les 11 de la nit. Adéu-siau.
Has escoltat En Clau de Fraternitat.